és mantenir aquest bloc.
En punt les 9 i en motor el calvari de Marc Márquez, que continua a Assen. Ahir una altra caiguda i en porta 17, i va acabar, perdó, 17è a la cursa sprint.
Sí, de fet en porta 14 aquesta temporada en els 5 grans premis que ha disputat, la d'ahir absurda, a més, topant contra Enea Bastianini a la Q1 perquè es va girar el cap en marxa per buscar una altra roda i ara lesionat i sense confiança va sortir a l'esprint amb l'únic objectiu d'acabar la cursa. Marc Márquez diu a DAZN que lesions al marge passa pel pitjor moment de la seva carrera.
A nivel mental es el momento más duro de mi carrera deportiva, aparte de la lesión. Pero bueno, toca seguir trabajando, esfuerzo de sacrificio y bueno, a la mañana acabar la carrera, luego una semanita y media, playita, tranquilo, reflexionar y ya en Silverstone otra vez a ver si estamos mejor físicamente.
Marco Bezzecchi va guanyar la cursa sprint per davant del líder del Mundial, Pecco Bagnaia, i de Fabio Quartararo, i té la pole per la cursa gran d'aquesta tarda a les dues. Aleix Espargaró, quart a l'esprint, també és el català més ben situat a la graella en la sisena posició. A un quart d'una cursa de Moto2 amb el madrileny Alonso López a la pole, i també pole de Moto3 és per l'andalús, en aquest cas David Muñoz. La cursa començarà a les 11.
I mentrestant, la selecció espanyola femenina de bàsquet juga aquest vespre la final de l'Europeu contra Bèlgica.
A partir de les 8 del vespre, a la capital d'Eslovènia, les espanyoles amb les catalanes Caral Casas i Sílvia Domínguez i arriben després de guanyar ahir Hongria per 69-60 en la primera semifinal. Espanya ha aconseguit una medalla en 10 dels últims 12 campionats europeus i jugarà la seva quarta final en les últimes 6 edicions.
I també té una final en tennis Carlos Alcaraz, tot i que és un torneig menor, el de Queens a Londres. El murcià té l'oportunitat de recuperar el número 1 del món que li va prendre fa unes poques setmanes Novak Djokovic.
Per això, però, ha de guanyar avui a partir de 2:15 l'australià Alex de Minaur. Seria més el seu primer títol sobre herba a les portes de Wimbledon. A partir de les 12 també la catalana Rebeca Masarova buscarà l'accés als vuitens de final del torneig de Bad Homburg a Alemanya contra la bielorussa Sasnovich.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Qui té la paella pel mànec? En Lluís Gavarró, d'en Matlleu Origen, que juntament amb el seu equip fan les truites a mà i una a una, com tu ho faries a casa. En Matlleu Origen, una manera de fer.
Descobreix amb Gourmet La Vanguardia una nova selecció de caves autèntics de laborador integral. Gatell Ambrosia Gran Reserva de Finca Mas Gatell. Cloja Lida Gran Reserva de Vins del Cep. Parató Reserva del Celler Parató Vinícola i el Bosc Reserva del Celler Soriol. 4 ampolles de cava per només 45 euros. Compra'ls ara a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta La Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de La Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Ara són les 9 i 3 minuts.
Estem fent retrocedir els nostres combois i estem tornant als campaments d'acord amb el pla que hem acordat.
Seglasna plano.
El tema del triomf o fracàs dels cops d'estat sempre va en funció de la percepció que en tinguin les diferents unitats de l'aparell de l'estat, i ara com ara sembla que no estan responent.
Ell sol, amb les seves capacitats, no té cap tipus de possibilitat, però precisament l'aposta és aquesta, no? Reivindicar-se una mica com a nova autoritat militar i en conseqüència també política. No?
Si algú al món té la il·lusió que el Kremlin és capaç de recuperar el control, això només és posposar el problema fins al pròxim esclat del caos.
Pes.
Ara són les 9 i 4 minuts, avui acompanyats de nou. No tens res més a fer? Hola, Antonio Baños, bon dia.
No, ho puc dir, no?
El què?
Ho estàs escoltant o no?
El què?
El jefe.
Qui?
No, dic que t'estàs basteritzant.
No, home, no.
Del Basté.
Si t'estàs.
Que qualsevol cosa fots un especial...
Qualsevol cosa, diu.
Qualsevol cop d'estat, petit. Especial informatiu.
Un petit cop d'estat.
Especial informatiu.
En un dels llocs més complicats del món, ara mateix, no? Bueno. No, no, jo t'ho deia tu, perquè... perquè
s'ha
engegat la ràdio sense Antonio Baños.
No, és que em sento com un geòleg durant el volcà. Saps que cada dia ja convidaves a un geòleg i després quan se para el volcà ja mai més interessen, doncs això.
Tu estàs amb aquesta excitació absoluta.
Sí,
eh?
sí.
Hem de dir que l'Antonio Baños, ja ho vam explicar ahir, és gran aficionat des de l'inici de la guerra d'Ucraïna, sí. No? A tot el que està succeint, aficionat a la campanya militar i tot
guerres,
això.
Guerres ucranianes.
I vaja, i és un gust sentir-lo, la veritat. Què tal, Manel Manchón, com estàs? Bon dia.
Molt bé.
Ningú s'ho esperava, bon que Revetlla de Sant Joan hi hagués una guerra civil, sí. Pràcticament, bueno, una revolta
incident,
militar.
Un petit incident.
Sí. Però, i tampoc ningú s'esperava, tinc la impressió, que ahir, mentre estàvem fent el programa, que pensàvem, bé, això ja és qüestió de temps, que arribin a Moscou, decidessin girar cua, que ara en parlarem de tot plegat. Què tal, Arturo Puente, com
Hola,
estàs?
Bon dia.
I també ens escolta, no sé si ja sis de Madrid, des d'on sigui, la Tània Tàpia, què tal, Tània, bon dia?
Bon dia, des de la Catalunya Nord. Eh?
Ah, mira-la, que ho sabia, ja ho sabia, sí. Que la teníem desplaçada.
Més a prop. Mira, jo ahir vaig intentar fer aquell exercici que fem els periodistes de tant en quant, quan dius un dia Sant Joan, que és un dia tranquil, tal, deixes el mòbil com apartat durant 3-4 hores, després no el mires poc, el poses en no molestar, i quan dius, va, vaig a veure què ha passat al món, bum! Sí, va ser al·lucinant. O sigui, lo d'ahir, de les darreres hores, és una cosa que, no sé, que ens ha deixat a tots perquè ens ha deixat descol·locadíssims. El desenllaç sembla que ha sigut ràpid, però veurem també les conseqüències que portarà tot plegat.
Bé, de fet, aquesta és la pregunta que ens hem de fer ara en la tertúlia. De seguida anirem passant aquí al passe NB en una mica alguns experts i analistes de la qüestió, perquè aquesta és la pregunta. S'ha acabat? No s'ha acabat. O sigui, la possibilitat de que es retirés Wagner implica conseqüències complexes a tots els nivells. La retirada de Prigozhin cap a Bielorússia, no sabem si ha arribat o no, però que planteja molts dubtes sobre el lideratge, sobre l'estabilitat de Vladimir Putin com a líder a Rússia, planteja molts dubtes sobre la continuïtat de la campanya a Ucraïna, planteja molts dubtes a molts nivells, que de seguida mirarem d'analitzar. Abans que en parlem, però, Abel Caral, què tal, com estàs? Bon dia.
Bé, bon dia, com estem?
És un cap de setmana de molta calor i avui, especialment, ja sé que no li fa il·lusió a ningú o gairebé ningú, però pot ser...
N'hi ha que els agrada, com que hem tingut un maig i una primera quinzena de juny, sí, que no acabava d'arribar la calor, jo m'havia trobat converses d'ascensor, fora de l'ascensor, de gent dient, quan arriba la calor,
dic, ja arribarà.
Ja tindrem temps, després s'allargarà a la tardor, la calor.
Patirem, després patirem.
Oh, la gent, de veritat. No, és que no arriba l'estiu, escolti'm.
Ja arribarà.
Ja ha d'arribar.
Passa que un cavall passat per arribar un mes abans.
El maig va arribar.
Exacte.
Però avui pot ser dia que arribem a 40 graus, sí?
Sí. Cap a les comarques de Ponent, especialment Segrià, cap a la Noguera, sud de la comarca, Pla d'Urgell, però també cap al nord de la Ribera d'Ebre, podrem tenir màximes de 39, puntualment 40, els primers 40 de l'any, que no està malament per ser un 25 de juny encara, tampoc és excepcional, però no és tampoc el més habitual, són temperatures més altes del que toca. Això serà el que passa cap a Ponent és que les temperatures màximes moltes vegades són cap a les 4, 5, quarts de 6 de la tarda, no pas a les 12, 2 del migdia, però sí que una mica abans, cap a aquesta hora de dinar o després de dinar, sí que molts sectors de l'interior passarem clarament dels 30 graus. I a la costa, doncs, és ara mateix tenim les temperatures més altes, ja tenim algunes temperatures actuals, vaja, de 26-27 graus, amb humitats del 60-70%, que fa que la xafogó sigui pesada. Deixa'm dir que cap a l'Empordà, sobretot a l'Empordà i a llocs on ara mateix tenim temperatures de 6-7-8 graus més baixes que ahir a aquesta hora, que hi havia una mica tramuntana rescalfada, però bé, en tot cas també a l'Empordà, sobretot a l'interior de l'Empordà, la calor serà marcada. Dèiem abans que hi havia alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre, ha anat sortint el sol aquí. Dels pocs núvols que teníem a tota la península, n'hi ha alguns cap a Portugal, alguns a Galícia i al Cantàbric, però tota la península, cel ras, que serà el majoritari també avui a Catalunya.
Les 9 i 9 minuts, gràcies, Abel, fins ara.
A disposar, fins ara.
Mira, no te'n vagis, que ens acaben de portar
la coca
de Sant Joan. Saps? Sí. És tot aquells dies que ara ja, durant 3 o 4 dies, o 5 o 7, depèn del que, hagis comprat, hi ha gent esmorzant coca de Sant Joan allà
ara,
sopant
la
a la llet i al cafè.
Sí, és que clar, que no s'assequi.
Bueno, i s'ha assecat ja, a la nostra no, però s'haurà assecat segur. Bueno. Hi ha gent que diu, no és més bona l'endemà, sí. Sucada al cafè. Vinga, va.
Com la paella.
Exacte.
Però sucadeta, sí, home. Sí.
I la fruita verda, aquesta, qui se la menja?
Jo no. Hi ha gent.
L'altre deien que era carbassa, no? Carbassa,
no,
o...
era meló.
Hi ha carbassa, vermella i verda.
Puc agafar una mica de pena,
no,
o què?
No, sí, home, sí, agafa. Gràcies, Abel.
Fins ara.
Les 9 i 9 minuts. Ara de seguida comencem a analitzar la situació després d'aquest, no sé si anomenar-lo cop d'estat fallit, si revolta militar, el que succeís ahir a l'interior de Rússia. Deixeu-me desplaçar-me fins a Moscou, on hi ha el corresponsal de La Vanguardia, Gonzalo Aragonés. Gonzalo, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se levanta a esta hora de la mañana Moscú después de, en fin, la situación muy tensa que se vivió ayer?
Pues se puede decir que ahora respira más tranquila. Después de que ya aparentemente se solucionase la rebelión, las autoridades han informado que esta mañana se retiraron las barreras que restringían la circulación de vehículos que se habían puesto. Supongo que todo volverá más o menos a la normalidad.
¿Hasta qué punto se interrumpió esa normalidad ahí en Moscú, tú que estabas ahí?
Bueno, se puede decir que en la jornada de ayer se vivió con una aparente tranquilidad, pero con tensión, por supuesto, ¿no? Supongo que al principio la mayoría de la gente lo veía como un lance más del conflicto con Ucrania o como un capítulo de más intenso del enfrentamiento que mantenían desde hace meses Prigozhin y el Ministerio de Defensa. Pero cuando por la mañana comenzaron a circular las imágenes de Rostov y Prigozhin anunciando que iba a marchar sobre Moscú, pues la situación cambió radicalmente. Y más cuando se vieron que la seguridad aumentaba, que había vehículos militares que se dirigían al sur de la capital para hacer frente a los amotinados que iban a venir por ahí para reforzar todas las defensas. Y por supuesto la gente en su casa se hacía la pregunta aterradora de qué va a pasar. Y todo el mundo estaba pendiente de las noticias que llegaban por teléfono móvil, sobre todo teléfono móvil y redes sociales, porque la televisión solo emitía información oficial o por canales políticos en los que se defiende pues la posición oficial.
De hecho, ayer se informaba a través de algunos medios que se estaban agotando los billetes de avión, ¿no? Desde, para salir de Moscú y en general de Rusia, ¿no? No sé si tenés información de eso y si se notó incluso en las carreteras movimiento de gente yéndose.
No, lo único en las carreteras lo que se notó es que como en las carreteras que salen del sur o que llegan del sur a Moscú es que había atascos y restricciones porque ahí habían colocado barreras para... Y además, como era fin de semana, la gente... Hay mucho movimiento de tráfico de ciudad a la provincia.
Ahora...
A las bachas.
Me imagino que la gran pregunta es ahora qué viene, ¿no? Y eso es lo que vamos a tener que responder en los próximos días cuando veamos lo que ha pasado exactamente, ¿no? No sé si te sorprendió, Gonzalo, desde Moscú, que después de 24 horas de avance de una marcha militar hacia Moscú, a última hora de ayer por la tarde no llegamos ni a la noche, no hubo enfrentamiento y finalmente ese extraño acuerdo entre el Kremlin, el Lukashenko y Wagner. ¿Te sorprendió que no acabara fructificando?
Sí, me sorprendió sobre todo porque las columnas de vehículos militares de los mercenarios habían llegado a 200 kilómetros, dijeron al final, pero habían pasado ya varias provincias, después de Rostov del Don... pasaron la provincia de Voronezh y luego Lipetsk y no se paraban y además el ejército no parecía que les hiciese frente. O sea, que parecía que iban a llegar, que estaba claro. Además, muchos moscovitas aquí recuerdan un episodio similar, la crisis constitucional de septiembre y octubre del 93, en que Yeltsin se enfrentó al Parlamento y duró, creo que una semana o más. El caso es que al final... Yeltsin ordenó bombardear el Parlamento y hubo 150 muertos, según cifras oficiales. Y esta crisis con Prigozhin pues se ha solucionado tan rápido.
Y ahí está la pregunta, ¿no? El pacto a que se llegó, porque había especulaciones acerca de que si Prigozhin había conseguido cambios en la cúpula militar del gobierno, el Ministerio de Defensa. Luego salió Peskov, creo, anunciando que no, que eso no forma parte de ningún acuerdo porque es decisión pura y dura de Vladimir Putin. Pero sí que hay un punto que imagino que ahí está y ahora lo analizaremos también más tarde, ¿no? Con expertos, pero ahí está el punto que entra en discusión el liderazgo, la capacidad que tiene Putin ahora mismo, que es la disonancia que hay entre el discurso por la mañana ayer de Vladimir Putin diciendo estos son unos traidores, hay un puñal clavado en la espalda de Rusia y va a haber castigo, con la imagen luego por la noche de Prigozhin yéndose prácticamente con ovación de Rostov del Don, sabiendo que no va a tener consecuencias, ¿no?
Sí, bueno, supongo que el mensaje de por la mañana de Putin estaba destinado para intentar convencer a los mercenarios de que parasen, ¿no? Uh-huh. Lo que se vio es que Prigozhin tiene mucha influencia en sus hombres y no le traicionaron. Uh-huh. O los soldados no sabían a dónde iban, que también puede ser. O sea, les dijeron, recibieron la orden de ir hacia Moscú, iban hacia Moscú y ya está. Y bueno, supongo que luego que el Kremlin le pareció aceptable que llegara a un acuerdo para que se vuelvan a su sitio, se vayan de Rusia o se retiren a sus cuarteles y que Prigozhin deje de ser un personaje que influya en la política interna rusa. Se supone que si esto va a Bielorrusia dejará de tener influencia en Moscú.
¿Se sabe si hay prevista alguna declaración a lo largo de la mañana de hoy o a lo largo del día de Vladimir Putin? Porque no hemos escuchado la voz en las últimas 24 horas.
No hay ningún anuncio al respecto. Bien. Se supone que sí que puede, que es probable que hable su portavoz, Peskov.
Bien, pues estaremos pendientes también. Gonzalo, muchísimas gracias. El Gonzalo Aragonès, que és el corresponsal de La Vanguardia Moscou, que es lleva, com dèiem, una ciutat molt més tranquil·la, en fi, desmuntant-se el sistema que estava començat a planificar per mirar d'aturar els avançaments de Wagner. Baños, com t'has llevat tu avui? Com veus la situació? Perquè la impressió que feia ahir al vespre quan estàvem fent el programa és que havia guanyat Wagner, havia guanyat Prigozhin, perquè a més les informacions que apuntaven era que havia aconseguit canvis importants en el govern rus, i més tard ja van dir, doncs, no, el govern rus va dir això no és possible perquè forma part de les competències del president, els canvis de, diguem-ne, de ministres o d'alts càrrecs militars, i el que sí que se li ha concedit és una mena d'amnistia, que no arriba ni tan sols amnistia perquè no els perseguiran judicialment. No
els perseguiran a Bielorússia mentre Lukashenko estigui a Bielorússia, que també és una cosa que el que va passar amb Lukashenko també és estrany, perquè va sortir el seu avió privat a primeres hores a la nit cap a Turquia, es veu que no sabem si Lukashenko va marxar i negociava des d'un exili temporal o estava a Minsk governant la situació. De fet, no sabem gaires coses. Ara avui llegia que hi havia membres del Senat i del Congrés nord-americà, membres, diguéssim, destacats, que sabien o els havien arribat informacions de que hi havia moviments a l'entorn de Wagner. Hi ha una cosa que és bastant... Hi ha molts misteris, sempre, igual com el 23F, després d'una jugada d'aquestes, hi ha més preguntes que respostes. Per exemple, la intel·ligència russa del govern no sabia que hi havia moviments. És a dir, moure una columna, encara que sigui petita, demana doncs, una logística prèvia, convocar les tropes, diguéssim, el combustible, una sèrie de canvis que qualsevol persona que estigui a prop pot informar, no? Aquí sembla que com agafar un Opel Corsa, posar les claus i anar cap a Moscou, no, les coses no funcionen així. Llavors, si hi havia americans que ho sabien, no ho sabia el Kremlin, primera pregunta, no? I segona, com és que no ho sabia, no? O sigui, com és que hi ha aquesta sorpresa? Després, hi ha molta pell de gent que no m'agradaria estar-hi avui, no? Per exemple, les autoritats militars de Rostov del Don, perquè van, diguéssim, no va haver cap resistència.
Van caure, però amb facilitat.
Hi va haver certa connivència, doncs ara no sé en quina ha estat, igual s'han marxat també a Bielorússia amb Prigozhin. El tercer no vam veure, excepte al principi que va sortir Surovikin i Alexeyev, no vam veure cap militar donant cap mena d'informació. No vam veure Shoigu, no vam veure Gerasimov, que eren les dues figures que estaven al tal, no? Per què no han sortit? I només vam veure a Putin una vegada, i teòricament avui tampoc, on era Putin, no? També. És a dir, hi ha tantes incògnites que és
molt estrany tot.
Que és molt, bueno, com passen en aquestes, vull dir, insisteixo en el 23F, han passat 40 i pico d'anys i encara estem preguntant
qui
ho va fer, no?
Sí, sí.
Però això està més clar, eh? Sempre
ha posat... Sí, vale, ho va fer el rei i tot, però això està més clar. Però ha trigat, sí, ha hagut d'anar a caçar... Sí, ha hagut d'anar a caçar elefants a Botswana perquè puguem saber alguna cosa, i molts anys després. Doncs...
I després, perdona, i la relació que queda entre el Kremlin i Wagner.
Sí.
Perquè recordem que Wagner, que és aquest grup, aquest exèrcit de mercenaris que ahir es revoltaven, no només tenia influència important a Ucraïna, és que tenen influència a una fila a Àfrica, a l'Orient Pròxim.
Àfrica és molt important a la seva feina, bàsicament perquè França està sent expulsada d'allà, i l'interès geoestratègic de Rússia per mantindre tropes al centre d'Àfrica és tremendo, és central, sobretot per aturar també la Xina i per expulsar a Occident. La lleialtat d'aquelles tropes d'Àfrica són a Prigozhin o són a l'estat rus? Aquesta seria una. Després, ara que tornen els Wagner, Wagner ja no té el seu líder, però qui manarà Wagner, no? El Dmitri Utkin, que és el número 2, que és encara molt més radical. Quina obediència tindran? Tornaran a ser lliures per plantejar les accions militars que considerin? I quines accions militars pensen prendre? És a dir, tornaran a la guerra d'Ucrània amb la mateixa doctrina? O hi haurà altres imperatius que no sabem i que han imposat els Wagner al Ministeri de Defensa? I després, el per què ho han fet? Perquè, deia el corresponsal, bueno, igual els soldats anaven en plan anem a Moscou, anem a Moscou. Aviam, els mercenaris és més difícil de convèncer que les tropes de reemplaç, no? Perquè tu has de saber exactament una mica, sobretot els oficials, no? Per què vas? És a dir, has d'estar molt motivat per agafar i anar cap a un suïcidi teòric com anar cap a Moscou. És a dir, no, és que volíem només...
Saludar.
Volíem saludar, no volíem que ens manessin. Bueno, i després la passivitat, per exemple, de la força aèria i la passivitat de tot l'exèrcit rus, i sobretot de la guàrdia, de la resguàrdia i de tal, que evidentment jo crec que fins a Moscou no sé si haguessin tirat algun tret, perquè també moltes... Bueno, és a dir, fins a quin punt de debilitat això obre a la possibilitat de que altres senyors de la guerra, altres oficials o
facin
altres poders facin el mateix.
És que la sensació d'ahir era que si Wagner, que serà molt important i serà molt forta, però no deixa de ser un grup de mercenaris, per tant, un exèrcit privat, dels quals amb molts diners es pot formar, si un Wagner pot anar fins a Moscou sense que no li caigui pràcticament res del cel, no? Perquè les forces, l'aviació de l'exèrcit rus semblava no existir ahir, qualsevol podia fer.
Van caure un parell d'helicòpters,
sí,
i a més els van fer caure, diguéssim,
sí.
Amb un sistema antiaeri.
I la sensació llavors era, no acabo d'entendre, perquè, no sé, Estats Units o la mateixa Ucraïna o la mateixa Unió Europea no fa això ja i descavalca Putin del poder. Clar,
si és llavors, tan fàcil.
Si és tan fàcil. Llavors, la sensació és que, home, que havia molta connivència de les forces armades russes. Evidentment no ho sabem, no tenim ni idea.
Connivència o passivitat?
Però més enllà de la...
Un cop d'atenció de gent del voltant i de...
Però més enllà de la passivitat...
Moment, un cop d'atenció quan treus les armes al carrer i els tancs, ostres,
i els deixes córrer després,
i després els deixes que se'n vagin a casa i tothom tranquil?
Però el fet que donéssim la volta, és veritat que la figura de Lukashenko ha tingut molta importància, però el fet que donin quan ja estàs pràcticament arribant vol dir que era una cosa full o que era una cosa de veritat o que era un toc d'atenció.
Però insisteixo,
Manchon... el gran perjudicat avui és Putin.
Clar, però per això ho dic, tu creus que com a president de Rússia pot permetre que uns mercenaris li arribin a la porta i se'n vagin quan vulguin?
És molt estrany.
És que la debilitat està ja manifesta, és a dir, és igual perquè segurament estaríem parlant doncs de morts, d'enfrontaments, seria una altra situació, però parlant en termes polítics, la debilitat de Putin ja és igual que s'hagi aconseguit o no arribar a Moscou. És a dir, tens una fuita en el teu vaixell i et ve de dins. t'han obert el forat als teus. I no només això, ens estàvem fixant en la part militar, però és que hi veiem la gent de Rostov del Don aplaudint quan els Wagner se n'anaven i quan van tornar a recollir les seves coses.
No, perdona, va ser estrella del pop. O sigui, Prigojin ahir, hi ha imatges que se'l veu fent-se fotografies amb tothom, la gent cridant, com vaja, com una estrella de cine estava marxant de Rostov del Don.
I per tant, aquí afegeixo els dubtes que deia l'Antonio Baños, més enllà de tots els elements militars, perquè a veure quines reaccions hi haurà ara quan els Wagner tornin a Ucraïna, a veure quines reaccions hi haurà en el lideratge d'aquest grup, quines reaccions hi haurà entre altres estaments militars, però fins ara havíem vist persones a Moscou sortint a cridar amb una pancarta que eren detinguts i vés a saber quants dies encarjolats, però és que hi veiem doncs, gent que animava a persones que anaven en contra de Putin.
Sí, sí.
És l'element més greu que ha patit Rússia en els darrers 23 anys, per tant, qui cregui, jo no sóc gens estratega en aquest sentit, vull dir, parlo amb dubtes que em qüestiono a mi mateixa, però qui cregui que això és anem, tornem i s'acaba aquí, doncs jo crec que les implicacions que tindrà seran molt més importants també. Una altra cosa és les que ens han assabentem, perquè tots sabem el que se pot aconseguir d'informació dins de Rússia, no? Però que també hi haurà aquí una xarbotada civil segurament important.
6 minuts per 2:15, ara de seguida hi afegeixo més veus aquí, però abans Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
És que tenim notícia d'última hora sobre Marc Márquez.
Sí, comunicat de fa pocs minuts a Onda, el seu equip. Marc Márquez no correrà la cursa de MotoGP als Països Baixos per les lesions que li han provocat aquestes últimes caigudes, a diferència de la setmana passada que tampoc va córrer a Alemanya. En aquest cas són els metges els que el declaren no apte per córrer. Recordem, Márquez té fractura a les costelles, al pols esquerre i inflamació al turmell per aquestes caigudes, un total de 14 en aquestes 5 curses que ha disputat aquesta temporada.
Doncs el descavalca Marc Márquez de la cursa d'avui mateix en aquest gran premi. Gràcies, Pol, fins ara.
Fins ara.
5 minuts per 2:15. Deixeu-me afegir en aquesta conversa, d'una banda, amb qui parlàvem ahir, el president de la Societat d'Estudis Militars, Pol Moles. Pol, molt bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya l'Abel Riu, politòleg, cofundador de Catalunya Global. Què tal, Abel? Bon dia.
Hola, bon dia.
Deixem començar pel Pol Moles, que en sap de la qüestió purament militar, per entendre'ns. Ahir ens explicava, estan a 100 quilòmetres, la capacitat que tenia Wagner, els dubtes que li generava que no hi hagués un atac de la força aèria al damunt dels mercenaris per aquesta autopista. Com et vas quedar quan ahir a les 8 del vespre, Pol, diuen, no, que donem la volta i s'ha acabat això?
Home, francament sorprenent, en el sentit de que jo comentava allò fent el paral·lel amb el paral·lelisme amb el béisbol, ningú atura el partit quan va camí del home run. Així doncs, és evident que alguna mena de pacte hi ha d'haver aquí, si no, no t'atures. I més encara en una posició de força, com és el que comentava ahir, havien capturat Rostov del Don, la importància logística que té aquest nucli per proveir totes les forces militars russes que estan combatent a Ucraïna, que no oblidem, Rostov del Don és la seu del districte militar sud de la Federació Russa. Sí. Poca broma amb el que van capturar ahir, i alhora el que ara apuntava ja alguns dels tafurians i el que deien ahir, que és la passivitat o connivencia per part de l'aparell de l'estat rus, que sigui la FSB, la GRU, la Rosguàrdia, tots aquests elements els van deixar passar. I això és un fet que segueix allà. El pacte que hi pugui haver aquí, hi ha diverses derivades, però per exemple en el cas de Lukashenko no oblidem que malgrat que les forces bielorusses no han entrat en combat, les pròpies forces de Bielorússia s'han quedat desvestides proveint les forces de la Federació Russa, i en aquest aspecte una hipòtesi podria ser de que Lukashenko hagi contractat un altre exèrcit. D'una banda té les seves pròpies forces, però diguem que si no han entrat en combat a Ucraïna és perquè justament no s'han fiat de com acabaria, i ara n'estigui adquirint una altra per un altre dia. I de l'altra, això que es comentava de que això els farien signar els Wagner contractes amb les forces russes.
Sí.
A veure, després d'haver-los abatut diversos helicòpters i avions i haver mort un militar regular amb els russos, diguem que la part de la integració, fins i tot si acaba sent així orgànica i per contacte, algun estibentor hi haurà.
Home.
A partir d'aquí, jo veig difícil que hi hagi aquesta integració, i alhora les reaccions que poden haver per part del o no reaccions, és a dir, d'una banda, si no actuen, queden com uns dèbils i obren la porta a que algú altre ho faci.
Mm-hmm.
I si actuen, té dues subderivades. La primera és un conflicte intern que debilita encara més la posició de les forces de cops d'Ucraïna, o de l'altra, que torni a haver-hi una inacció per part de l'aparell de l'Estat i encara es quedés més en fals. Vull dir, en aquest cas,
Un dels dubtes que generava la resolució del cas és, tenint en compte els antecedents que té, diguem-ne, el govern de Vladimir Putin d'eliminar la dissidència amb facilitat, la sorpresa de que se'n vagi Prigozhin amb aquesta tranquil·litat a Bielorússia i aquesta mena de pacte amb tota una sèrie de forces que han posat en escac la seguretat de l'Estat, a tu no et genera com molta confusió?
Déu-n'hi-do, sí. Però vaja, si ho agafem amb certa perspectiva històrica, un problema que ja apuntava Maquiavel és que els mercenaris no te'n pot refiar, és obvi, no? I que per això era preferible aquests exercicis nacionals. Si això passem a un país, fem una extrapolació a països com Suïssa o Finlàndia, que són els dos guardians del model de conscripció a Europa, doncs això no passaria mai allà, perquè tot són països de poble amb armes en què tots els ciutadans tenen realment divers i que no recorren a mercenaris. Doncs això és a nivell conceptual, jo entendria això, és no sorprenent que a la llarga algú que lluita per diners es pugui acabar mutinant. Vaja, que evidentment que ha estat sorpresiu el fet que a última hora posessin el fre de mà, però vaja, que això no s'ha acabat. Vull dir, no organitzis una cosa així i te'n vas cap a casa tan tranquil. I més en un país com Rússia, que justament amb la tradició de repressió gas a fons, doncs ja ha estat sempre. Vull dir, no crec que es quedin pesquets.
Apol, una última pregunta que té a veure amb les conseqüències que té aquesta decisió, no? Ahir s'especulava amb la possibilitat que davant d'aquesta amb aquest caos que s'estava produint a Rússia hi hagués un reforç de la contraofensiva ucraïnesa. Ha passat en les últimes hores això?
De moment els ucraïnesos s'estan mantenint molt amb l'element de la seguretat operativa, de mirar pel liquidat, de tancar qualsevol element d'informació que els pugui perjudicar, i no està sortint gaire cosa. Però vaja, no crec que, més enllà d'algunes petites accions al voltant de Bakhmut, ara al front de Zaporizhia i el que passi el Dnieper, que està baixant el cabal, doncs veurem, però tampoc crec pas que els ucraïnesos quedin quiets. No ho estaven, de fet, però si a més ara comencen a obrir-se porus al front, doncs podem esperar que primer l'accelerador.
Espera, que tens el micròfon de campanya. Sí.
Ah, no, dic que hi havia notícies de que hi havia unitats ucraïneses que havien creuat el Dnieper, no sé si això s'ha confirmat.
Sí, alguna cosa ha sortit, però aquí penso una cosa. Una cosa és que hi hagi alguna unitat de comandos però lleugera que hagi travessat, i l'altra és fer travessar tota una columna de hidrocarburs. Això només es podria fer pensant que encara que sigui baixant el Dnieper
el Pontoneros.
Terreny és fangós.
Sí.
Exactament. Més que Pontoneros, el Banyos i la selecció està traient el passat de la mili, però més que això, el que faria falta és un sistema de rodets metàl·lics que fessin com un empat, que ho entenguin els oients, una mena d'alfombra metàl·lica que el que fa és distribuir el pes del vehicle, és a dir, minimitzar la pressió sobre terra i a partir d'aquí fer passar el vehicle. Però per fer això el que necessites és que les unitats d'avançada hagin assegurat la posició del cap de pont per tal de poder fer creure la resta de la unitat. Però sí que accions de comando a través del Dnieper ja s'han venen fent des del final de la campanya de Kherson de l'any passat. Una altra cosa és que de passar accions de comando es passi a un creuament del riu.
Jo vaig estar a la Marina,
Sí, ja ho sé.
Ara reactivarà el seu passat.
Vas explicar la mili, ara, no?
Gràcies, Pol Moles, una abraçada.
De res, que vagi bé.
El president de la Societat d'Estudis Militars donant una miqueta de llum sobre aquesta actuació. L'Abel Riu, amb qui parlàvem ahir, i permet-me, Abel, que també afegim a la conversa a Carmen Claudín, que és la investigadora sènior associada al CIDOB. Què tal, Carmen? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Deixa'm preguntar-li primer a l'Abel quina és la seva opinió, la sensació que li deixa aquesta jornada tan estranya d'ahir, que començava ja a la mitjanit de divendres amb aquesta acció armada del grup Wagner i que, sorpresivament, ahir a les 8 del vespre es finiquitava amb una resolució sense sang, per entendre'ns, i amb una mena d'acord entre a tres bandes, no? Kremlin, Lukashenko, Wagner.
Sí, bueno, en primer lloc m'agradaria posar en contrast la gravetat de les paraules i la dimensió de les paraules que va fer servir el president Putin en la seva intervenció televisada al matí d'ahir, les 9 del matí, crec que era aproximadament, amb la manera com es va aparentment resoldre la situació. O sigui, Putin va arribar a utilitzar expressions com ara traïció, apostasia, intencionalitat de destruir l'estat rus, per referir-se, evidentment, a Prigozhin, sense mencionar-lo directament, amb una persona que tu catalogues amb aquests adjectius o amb aquestes terminologies, tu no hi negocies. És l'enemic. I l'estàs marcant en el sentit de et vaig a destruir i posaré tota la força disponible de l'Estat per aconseguir aquest objectiu. Al cap d'unes hores sembla que hi ha unes negociacions amb la intermediació del president Bielorrus Lukashenko i hi ha, pel que sembla, una sèrie de, almenys en alguns casos, cessions. No? Llavors això també crec que és molt representatiu i significatiu de la debilitat de Putin ara mateix i de l'Estat rus. I això és una novetat històrica en tant de que bueno, aquesta operació, aquest intent en aparença de rebel·lió interna liderada per Prigozhin, el comandament de Wagner, tot i que no sabem tampoc amb la connivència de quins òrgans o de quina part dels òrgans de seguretat de Rússia, o amb el suport directe o indirecte, però en tot cas la cara visible era ell, ha aconseguit desafiar obertament l'autoritat de Putin i de l'Estat. Això és molt greu i veurem quines conseqüències té, no? A mig i a termini. També perquè s'ha dit, no, que bueno, el portaveu del Kremlin, Peskov, va anunciar ahir al vespre el resultat d'aquestes suposades negociacions i es va referir al futur dels combatents de Wagner. I ell va especificar que els combatents de Wagner que no havien participat en aquest intent de rebel·lió serien integrats a la jerarquia del Ministeri de Defensa. No va dir què passaria amb la resta. Uh-huh. I això és una incògnita molt important. No sabem aquí si una persona que ha desafiat obertament el poder i directament el president Putin conservarà una força militar pròpia.
Bé, perdona, però Abel, aquí al Baños també m'ha sorprès abans quan deia qui manarà ara Wagner? O sigui, donem per fet que Prigozhin ja no té el control de l'operatiu?
El seu número 2 era qui liderava la columna.
Clar, ara mateix no sabem Prigozhin conservarà almenys una part del poder sobre Wagner, però el fet és que no és descartable. I el fet de que Peskov precisament es referís a aquells que no havien participat, però segurament els que es van quedar a les bases al Donbass i aquells possiblement que participen en les operacions de recolzament a diferents governs a l'Àfrica Central, com qui diu. Uh-huh. Aquest és possible, no ho sabem, però és possible que passin sota comandament de les estructures del Ministeri de Defensa, però que almenys una part dels que van formar part i van participar dels esdeveniments de les darreres 36 hores, Prigozhin pugui conservar algun tipus d'autoritat o de jerarquia sobre ell. Però també m'agradaria afegir...
No, és que et volia preguntar sobre això, Abel. Des del teu punt de vista, Putin o Rússia pot prescindir de l'exèrcit de mercenaris Wagner? Perquè ja no estem parlant d'Ucraïna, estem parlant de campanyes a l'Àfrica, de Síria, sí. Estem parlant d'una pila de llocs.
Sí, exacte, sí, també juguen un paper fonamental, més enllà de l'Àfrica Central, a Líbia, per exemple. Clar, no pot prescindir. I l'escenari ideal, en aquest cas, de les autoritats del Ministeri de Defensa seria prendre el control directe de tota l'estructura de Wagner, incloent les forces desplegades a l'Àfrica. Uh-huh. Això no és tan fàcil, en aparença. Però, evidentment, hi ha una dependència des del punt de vista de l'ús geopolític. Al final, Wagner no deixa de ser una creació indirecta dels serveis d'intel·ligència militar russos. Per tant, Wagner seguirà existint d'una forma o l'altra. La qüestió és aquí veure quin paper hi juga Prigozhin en tot això. Uh-huh. I en aquest sentit, el que va passar a Rússia des del divendres al vespre fins ahir al vespre, jo ho veig com una mena de joc de la gallina que Prigozhin li va plantejar a Putin i Prigozhin se'n va sortir en bona manera, bastant, o sigui, en el sentit de que plantejava un escenari de pèrdua, de talús-lús, no? com es diria en terminologia anglosaxona, en el sentit de dir, vale, jo ara actuo com si estigués boig, actuo en el sentit de que estic disposat a plantar-me a Moscou i organitzar un merder que evidentment segurament pot acabar amb la meva vida i amb bona part de Wagner, però que posarà en problemes molt seriosos a l'Estat, molt seriosos. I de fet, Putin, en el seu discurs d'ahir al matí feia referència, no? O treia passar el fantasma de la Guerra Civil Russa de 1918-1922, una mica deixant clar quin era l'amenaça o quin era un dels escenaris possibles de, o sigui, tenint en compte com estaven evolucionant els esdeveniments. Llavors, davant d'aquest escenari, pel que sembla, doncs Putin ha cedit almenys en una part de les demandes fonamentals de Prigozhin, que era conservar doncs, una part de, o sigui, del seu comandament sobre Wagner, i també Putin finalment, o la fiscalia en aquest cas, acaba retirant les causes per alta traïció que havia anunciat, no contra Prigozhin i contra tots aquells que participessin en aquesta operació. O sigui, hi ha una certa cessió, hi ha un pols plantejat per part de Prigozhin contra Putin i, en última instància, davant de la possibilitat que això pugui generar una situació de desestabilització al país, que evidentment a qui beneficiaria és, en aquest cas, sobretot a Ucraïna i a Occident, doncs Putin sembla que ha fet almenys en part un pas enrere per intentar almenys salvar la unitat i l'estabilitat de l'estat rus, un estat que, insisteixo, surt d'habilitat igualment.
Carmen, Claudín, des del teu punt de vista del que va passar ahir, qui guanya entre Putin i Prigozhin?
Guanya claríssimament, de moment, a la curta, diguéssim, de moment guanya Putin. Però és evident que s'ha plantejat una situació completament inèdita a Rússia. Estic totalment d'acord amb tot el que Abel ha dit. Una situació que no té precedent en la història soviètico-russa, diguéssim, ja des de la Unió Soviètica. I el que ha posat de manifest és efectivament la debilitat del poder de Putin. En aquest moment han sapigut trobar una sortida més o menys honrosa per a Putin i per al poder, però és una sortida que no aconsegueix curar o realment resoldre el que és el problema de fons del poder rus. I tenim que tenir en compte que aquest l'acord ha arribat amb Prigozhin no és a tres bandes, és a dos bandes. És entre Putin i ell, i aquí Lukashenko no ha fet res més que rebre les ordres pertinents, perquè Lukashenko no té cap marge d'autonomia per ni tant se vol somiar poder ser un mediador. Ell només ha fet complir les ordres de Putin. Aquest arranjament que sembla que, però que és important per a Putin presentar com una iniciativa d'un tercer. Perquè així no és ell el que directament negocia amb Prigozhin. Putin no pot negociar directament amb el que ens ha explicat a l'Abel, un traïdor, una aposta, o sigui, és impossible concebre això, i llavors necessita una tercera persona que només pot ser Lukashenko, perquè és l'únic títer del qual és completament que ell domina completament.
Disculpa'm, Carmen, ahir hi havia una imatge molt, molt interessant, que és la sortida de Prigozhin. És a dir, un rebel que ha intentat una mena de cop d'estat, una revolta militar, que no l'aconsegueix executar, és a dir, que no triomfa, perquè no tomba l'estat, no tomba el govern, i que se'n va aclamat per la població de Rostov del Don, amb fotografies, saludant el personal. Des d'aquest punt de vista, la figura de Prigozhin en quin lloc queda, des del teu punt de vista, fins i tot en l'univers mental dels russos ara mateix?
Clar, és que això és una de les parts que ens indica fins a quin punt la situació a Rússia és complexa i volàtil o oberta. És que Prigozhin era un héroe nacional per la població, per una part important de la població, i de repent no el pots convertir en un monstre enemic del poble, lo qual explica també, i per mi això és l'explicació de la raó per la qual el poder i Putin intenten una negociació, no la liquidació ara immediata de Prigozhin. El liquiden com a emperador de Wagner. Jo crec que Wagner està acabat. com a tal.
Què dius ara?
Com a... Sí.
O sigui, estem assistint al final de Wagner des del teu punt de vista, sí?
Jo penso que sí. Com a Wagner, tal com l'hem conegut, com una espècie d'electron suelto de dins del panorama político-militar rus, és que si no, tota aquesta operació anti-Prigozhin i la negociació no tindria sentit. No poden només desfer-se de Prigozhin. Necessiten posar sota control totes les forces que conformaven Wagner. Una altra cosa és que ho aconsegueixin i quan de temps tardarien a aconseguir-ho, però que la intenció és controlar totalment des de la cúspide com està controlada tota la societat i totes les institucions russes, això em sembla prou evident, no tindria cap sentit que després de lo que hagi passat, de lo que ha passat, segueixin tenir una autonomia d'acció com la que tenien abans.
Abel, estàs d'acord? Perquè a més sé que has de marxar, si vols fer algun darrer comentari. No sé si estàs d'acord amb aquest apunt del tema Wagner i alguna qüestió que t'ha quedat pendent de dir-nos.
Sí, bueno, crec que és una de les grans incògnites. Què passarà amb la part de Wagner que no s'integri, o amb els combatents de Wagner que no s'integrin sota la comandància directa del Ministeri de Defensa? Llegint una mica entre línies les paraules de Peskov, el que dona a entendre és que almenys una part de Wagner seguirà funcionant més o menys com fins ara, però clar, també és veritat, i aquí suposo que la Carmen hi estarà d'acord, quan parlen els portaveus del poder a Rússia, mai saps a quin percentatge de veritat o de mentida doncs estan expressant. El darrer any i mig ha incrementat el percentatge de falsedats doncs, substancialment. En tot cas... En tot cas, no podem parlar això, ni molt menys jo crec, de derrota total de Prigozhin. Al contrari, crec que parcialment, insisteixo, hi ha una part de victòria també política des del punt de vista de la imatge i de la fortalesa que ha mostrat davant de la població russa, de fet, i les imatges d'ahir a Rostov del Don parlaven per si soles. Ara mateix no hi ha cap líder polític en actiu que desperti cap tipus d'entusiasme a Rússia. L'únic podria ser, segurament, Alexei Navalny per part d'una part de l'oposició. Alexei Navalny està en la situació en què està acumulant cadenes de presó i segurament passaran molts anys abans que sigui alliberat. Prigozhin ahir, en abandonar Rostov, ho va fer sent vitorejat, amb molta gent fent-se selfies amb ell, amb molts aplaudiments, i gent amb banderes de Wagner, gent cantant... tot el poder per Wagner, etcètera, etcètera. Vull dir, això és novedós, i això diu coses, i això, evidentment, potencialment representa una amenaça significativa per Putin directament. Llavors, bueno, s'haurà de veure també com gestiona tot això i com s'acaba executant aquest suposat exili acordat a Bielorússia i quin paper pot passar a jugar, com abans ha comentat en Pol Moles, el Wagner dins del tauler bielorrus, que ja és prou complicat de per si, no?
Abel Riu, una abraçada, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Carmen, hi ha molts analistes avui i molts mitjans internacionals que parlen d'una paraula que referit a Rússia té un impacte quan ho llegeixes important, que és la implosió. Davant de la implosió de Rússia. Creus que estem davant d'aquesta implosió, o si no de Rússia, del govern de Putin?
Home, de Rússia jo crec que és molt a dir, que vull dir que és massa a dir, perdona. De Putin, del poder de Putin, pues podria ser que sí. És molt difícil ara, és molt difícil sempre dir alguna cosa que tingui que veure amb la realitat interna del funcionament i de la situació del poder de Putin, perquè és totalment opac. Llavors, tot el que puguem pensar o aventurar com a hipòtesis són bastant especulatives. Però per això jo crec que, efectivament, aquest episodi de Wagner i de Prigozhin és molt, molt, molt revelador. I, efectivament, ens demostra que hi ha un potencial d'implosió a dins de les estructures de control social a Rússia. però per això mateix jo penso que és evident que el poder ha d'aconseguir una altra cosa, que és que ho aconsegueixi, però ha d'aconseguir eliminar tot el marge d'autonomia que tenien les forces de Wagner fins ara. Una altra cosa és que aparentment Wagner segueix existint, que a lo millor inclús li mantenen el nom, però a la pràctica el control ja no serà d'aquest senyor, que evidentment el poder vol completament eliminar de l'escena política. I jo crec que el senyor Prigozhin a partir d'ara tindria que mirar la seva sombra a cada pas que faci en la seva vida.
10 minuts i les 10. Som amb l'Arturo Puente, amb l'Antonio Baños, amb el Manel Manchón, la Tania Tapia, ara escoltant una de les persones que més en sap de Rússia a casa nostra, com és la Carmen Claudin. Manchón, m'aixecaves el dit perquè, no sé si per fer una pregunta, una reflexió al voltant del que estem dient.
Jo li volia preguntar perquè jo, la meva intuïció era aquesta, que Wagner no crec que pugui continuar tal com l'hem vist fins ara, no? Però l'altra pregunta que per mi sí que ens preocupa a tots és bastant... Què passa amb Ucraïna? És a dir, això li deixa una mica més de marge a Ucraïna i, per tant, la Unió Europea aquí podria aprofitar per acabar de pressionar i intentar que s'acabi la guerra, que Ucraïna acabi mantenint les seves fronteres tal com les tenien, fins i tot amb Crimea, o és massa dir encara?
Mira, de moment encara està la cosa massa oberta, però la UE no té capacitat de pressionar la situació perquè la pau, diguéssim, arribi abans. La seva única possibilitat de pressionar la situació és ajudant i recolzant a l'esforç militar ucraïnès. Això és la palanca que els europeus tenim per ajudar els ucraïnesos en aquesta situació. Per a Ucraïna el que ha passat és molt important. És molt important no perquè forçosament de seguida canviï la situació sobre el terreny, que a lo millor sí, encara no ho sabem perquè no sabem què passarà amb aquestes forces de Wagner exactament, si es quedaran a Ucraïna o si se'ls consideraran no prou leals a Moscou. O sigui, això és una incògnita que afectarà efectivament afectarà el potencial militar rus. Però que això és una bona notícia per Ucraïna, això és cert, està claríssim, i perquè, entre altres coses, demostra, com he dit abans, cosa que els ucraïnesos i els analistes ucraïnesos van dient, i no només ells, molts altres van dient des de fa temps, demostra aquesta fragilitat sistèmica del poder. I aquesta fragilitat és evident que juga a favor d'Ucraïna. El que passa que és molt difícil encara saber si això es tallarà o aquest avantatge es traduirà de seguida en un avantatge militar sobre el terreny. Això encara és massa aviat per dir-ho.
Arturo.
Sí, bon dia, Carmen.
Hola, bon dia.
Hola, jo volia preguntar-te... A veure, tots els analistes que coneixeu molt bé la situació allà dieu que la feblesa de Putin, malgrat sigui, no?, un guanyador virtual de la situació d'ahir, però que la feblesa de Putin és molt evident. Jo volia saber si hi ha algun guanyador clar, en el sentit, si hi ha algun sector a dins de l'estat rus o de Rússia que clarament estigui guanyant i que clarament se posicioni bé per una eventual successió o per un eventual controlar millor a un Putin més títere. No sé si hi ha algo que sigui un natural successor o un natural contrapès. No.
No, no ho sabem. No, o sigui, el natural successor i contrapès de moment no existeix, i per això llavors ja no és natural, no és l'obvi. No n'hi ha cap d'evident. Segur que en algun moment apareixerà algú, però en aquest moment, però ara per ara no ho sabem. Insisteixo en l'opacitat del poder de Putin i de l'opacitat de tot l'entramat de relacions de força i de poder al voltant de Putin. Probablement Jo fa temps que ho penso, que hi ha una part d'aquesta élite propera a Putin que deu estar pensant en alguna manera de, com a mínim, i això ja m'aventuro, és una especulació, però com a mínim de, no sé com es diu,
arraconar
a Putin, encara que aparentment segueixi a la presidència, però que ja no tingui el poder absolut que té en aquest moment. Com això es pot fer, no ho sé. Però això és només una de les possibilitats. En cap cas havia pensat jo, ni crec que ningú, en la possibilitat d'un Prigozhin que comença una llarga marxa cap a Moscou. Mm. I, per cert, la manera en què s'ha resolt, diguéssim, aquesta situació de crisi amb Prigozhin, ens demostra també la feblesa del poder, perquè és evident que en la negociació se li tenia que oferir alguna cosa a Prigozhin, això està claríssim, i aquest alguna cosa només podia ser salvar la vida. No és salvar la cara o mantenir una certa força amb un cert poder amb la seva gent a Wagner. No, a Prigozhin, del que jo estic segur és que li han ofert la possibilitat de seguir viu.
Però, Carmen, és que això a mi l'únic que em fa sospitar és, llavors, per què arrenca? És a dir, Wagner, per què es llença a Moscou sabent que l'únic... El motiu... No, però fins i tot el motiu que el pot fer tirar enrere senzillament que li tinguin deixarem viu. No? Llavors, per què s'hi llença?
Perquè ahir el que es deia, perdoneu, ahir el que jo vaig llegir en bastants llocs com a especulació era la possibilitat que ell ja es considerés mort, diran-ne. És a dir, com que ell considerés que si és...
Que perdius el
riu. Exacte. Que si no feia res, ell ja el Consell de Seguretat ja li
aconsegueix moure no sé quants milers de mercenaris només per l'objectiu de creure que tu ja ho tens fet. Ostres,
no ho sé. Una cosa que grinyola, perquè aviam, els serveis secrets, el GRU, l'intel·ligència militar, és a dir, mata bastanta gent a bastanta eficàcia. La idea que Prigozhin no té cap persona al seu entorn, no, que el pugui trair, que el pugui matar, que no sé què, que pugui muntar-se en un cotxe i anar quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres sense cap agent, cap dron, cap persona al toqui...
L'utilitzen.
Perdona, Carme.
No s'esperaven aquesta reacció.
Bueno, això em grinyola encara molt més.
El fet que hagin entrat com a dins de mantega de mantega de més ja molt desfeta,
sí, sí.
A tants quilòmetres de territori rus ens diu que no s'esperaven aquesta iniciativa,
però
això per un costat i demostra també la falta increïble de reacció de capacitat de reacció
total,
ràpida i immediata de l'exèrcit, que aquest pot ser més difícil de posar en moviment, però de les forces de seguretat. A mi és una de les coses que em crida molt l'atenció.
I que encara deixa més en dubte la capacitat ja no militar, sinó organitzativa que té ara mateix el país, no?
Rússia,
que es troba en una situació de debilitat absoluta. No?
Exactament. Llavors, per què Prigozhin decideix fer això? Això és, jo crec que evidentment és una osadia a veure com una partida de pòquer.
Yeah.
Jo ara faig això, a veure, és forçar la mà a Putin davant de la seva lluita personal, perquè és al final una lluita personal amb Shoigu i Gerasimov, sí. La cúpula militar,
sí.
Que ja ell sabia que el que estaven fent és desplegar tot un programa, un mecanisme per absorbir formalment les forces de Wagner a dins de les forces regulars militars russes. Que això té tot sentit. És evident. O sigui, Wagner ha sigut útil durant una època i fins a un cert punt. però és evident que a la vegada aquesta utilitat i l'encobrament de Prigozhin com a héroe nacional, per un costat a Prigozhin li ha fet trontollar el cap pensant-se que era pensant-se probablement que era molt més fort del que és, i ha despertat totes les alarmes a Putin. Per això jo dic que aquesta negociació és una expressió de més de debilitat que de força, perquè imagineu-vos, per exemple, un procés de Prigozhin a Moscou. Això és algo que jo crec que Putin vol evitar.
Un procés judicial.
Legal. Aha. Sí. Imagineu-vos que l'haguessin agafat presoner i portat a Moscou. I un procés a la Navalny, però molt més dramàtic per a Putin. I molt més dramàtic perquè, com precisament, si hi ha gent disposada a sortir al carrer i a corear Wagner i a fer-se selfies amb Prigozhin, és perquè és una persona molt popular.
Sí, sí.
Navalny és popular entre els liberals, clar. Aquí no. Mm-hmm. I llavors és realment jugar-se-la.
Les 10 pràcticament del matí, sempre un plaer poder-la saludar, la Carmen Claudín, investigadora sènior associada al CIDOB. Moltíssimes gràcies, Carmen.
Gràcies a vosaltres.
Pausa. Adeu. I de seguida continuem.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
El meu orgull més gran és haver educat el meu fill en la tolerància i veure